Bé, doncs, bona tarda calorosa del mes de juny i moltes gràcies doncs, per ser aquí en aquest acte, que de fet és un doble acte. Fa 3 anys abans de la pandèmia, fa 4 anys, ben dit, vam inaugurar una mica aquestes sessions de final de curs d'homenatjar la gent que jubilava de la facultat. Van decidir que ho tornaríem a fer i que continuaríem, i vam decidir també que estaria bé reforçar-ho amb l'entrega dels Premis Extraordinaris als millors alumnes que han tingut tant de grau com de màster. Aleshores, i en certa manera per donar forma a una celebració que serveixi també doncs, de cloenda d'aquest curs acadèmic. Per tot això doncs, he convocat aquest acte i us torno a donar doncs, la benvinguda i començarem amb un tema musical del grup Double Bass de Smart Orquestra.
Diva-do-da, diva-do-da, ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da, diva-do-da, ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da, diva-do-da, da-do-da, da-do-da. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Dá-me-dá, diva-do-dá. Ba da ba da ba da 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 da. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do pedal. A minha casa vive aberta.
Bé, doncs tot seguit faré una mica el discurs de cloenda del curs i també d'aquesta celebració. Benvolgudes, benvolguts, sempre vaig tenir una certesa i aquesta em va portar a la decepció. És que l'amor és tristesa, massa dolor pel cor. Aquests versos formen part d'una de la bossa nova, Agua de Beber, que acaben d'interpretar els membres de Double Bass de Smart Orquestra. La cançó va ser escrita per Vinícius de Moraes l'any 1961 i musicada per Antonio Carlos Jobim. I és un tema que parla del dolor que genera la passió amorosa. Si apartem per un moment l'amor de les nostres relacions personals i el situem en altres àmbits, potser Agua de Beber també ens doni alguna pista sobre com l'amor pot ser gratificant i dolorós en el nostre treball, en el nostre dia a dia. L'amor també es troba en la passió que sentim cap als estudis, cap a la nostra professió, cap al coneixement, o simplement el nostre entusiasme cap a les humanitats i la cultura del nostre país. L'acte que celebrem avui podríem qualificar-lo com una invitació a tornar a compartir l'amor i l'amistat entre tots plegats. Fa 2 anys vam haver de posar en crisi l'essència de la universitat, la presencialitat, el contacte i l'ensenyament de proximitat, per construir-nos unes altres formes que ens permetessin navegar en seguretat per un entorn que era diferent al nostre propi món. Al fer-ho vam ajornar moltes coses, entre elles la possibilitat de dir una reveure als estudiants i al professorat que han estat entre nosaltres. Som conscients que en alguns moments aquest llarg parèntesi ens ha costat esperar, que hem passat de la paciència al desànim, que a vegades ens hem precipitat i que d'altres ens ha costat entendre on érem, quan també ens costa entendre quina és la normalitat que aparentment hem recuperat. Hem viscut aquest curs amb la certesa de voler atrapar allò que implica el temps de la represa. A vegades, en aquest temps de retorn, hem oblidat que també era un bon temps per replantejar-nos què hem après de tot plegat i com podem afrontar el futur. Durant el confinament, els mitjans van crear l'eufemisme de la nova normalitat, afirmant que es tornaria a ser com abans. Creiem que després del Covid podríem establir una nova consciència ecològica, noves actituds en les relacions de gènere i una nova manera de repensar el nostre paper dins l'esfera social. Tot sembla indicar que res anirà per aquest camí. L'èxode de la ciutat del camp, que alguns havíem exaltat, ha estat molt mínim. Els debats sobre un món sostenible no arrelen a la consciència política i a vegades semblen tenir un caràcter gairebé anecdòtic. Alguns mitjans ens explicaven que gràcies a les noves comunicacions que ens permeten interactuar amb l'exterior ens estalviaríem molts viatges, que la nostra mobilitat seria més raonable i que la nostra idea de benestar seria més productiva. De moment, res sembla que sigui així. Les concentracions urbanes continuen saturades, el transport públic continua funcionant malament i les autopistes gratuïtes van tan carregades que posen en crisi tota idea de sostenibilitat. La rada del nostre present no és altra que la de recuperar la vida sense ser conscients de les ferides que hi ha hagut, ni saber com pensar el destí d'aquells que vam sentir-se atrapats o d'aquells que van quedar enrere. El passat mes de febrer vam viure l'esclat d'una nova guerra. Els primers dies vam estar atents a les notícies que ens parlaven de bombardejos russos contra Ucraïna i d'una nova crisi de refugiats a Europa. Al cap d'uns mesos sembla com si la indiferència davant la guerra ho hagi neutralitzat tot. Les notícies gairebé no parlen d'Ucraïna. I el que ens preocupa més de la guerra no és el desastre humanitari, sinó la pujada del preu dels carburants i dels aliments. A la facultat hem tornat a la normalitat, però no podem deixar de pensar en que la nostra impotència davant el retorn de la suposada normalitat ha conviscut amb la prepotència de certs estaments polítics del país. No podem deixar de pensar com la indiferència mediàtica ens ha atrapat en el nostre petit món sense adonar-nos de què significa el dolor dels altres. Al segle XVIII, Jean-Jacques Rousseau es preguntava: «Jutge si tinc raó a l'anomenar desert a tota aquesta multitud, i a l'espantar-me davant la solitud, només hi veig larves i fantasmes que criden un moment l'atenció i que desapareixen tan punt vull atrapar-les. Fins ara només he vist moltes màscares. Quan tornaré a veure els veritables rostres de les persones?» Les seves paraules no paren d'increpar-nos. Un altre pensador, Michel de Montaigne, afirmava que la virtut no consisteix en fer grans coses, sinó en fer bé les petites coses. Els alumnes que avui ens acompanyeu, en l'acte heu fet grans coses, però no heu d'oblidar les petites coses, que us ajuden a configurar-vos com a persones. Entre les grans coses que heu aconseguit, hi ha hagut el fet de superar l'anomalia del curs passat i de poder arribar a final mantenint l'empremta i la força per no deixar mai d'aprendre. Heu tingut la força de poder tenir notes excel·lents enmig d'un temps difícil i la vostra constància és digna de tota mena d'elogis. No sé si la vostra fita és un acte heroic o certifica allò que deia Montaigne sobre el fet que les petites coses també compten. Està molt bé que celebrem i premiem el vostre merescut i treballat expedient, però espero que siguin quins siguin els vostres camins vitals, sapigueu continuar valorant que aprendre és part d'una actitud vital que us ha d'acompanyar sempre. La universitat no ha d'haver-vos donat certeses, us ha d'haver plantejat molts dubtes. Allò essencial no és pontificar, sinó aprendre a preguntar i no deixar-ho mai de fer. L'any 1949, el dramaturg Terence Rattigan va escriure una peça teatral curta anomenada La versió Browning. El tema central era la història d'un professor de grec que jubilava en un col·legi privat anglès. L'home deixava el seu lloc davant la mirada de molta gent que no entenia què havia estat ensenyant i per què servia el que havia explicat i quina era l'utilitat del seu llegat. El professor era conscient que després de la seva jubilació ningú tornaria a ensenyar grec a l'escola i va acomiadar-se amb una declaració de principis que m'agradaria que tots plegats fessin nostre aquest vespre. Cito de Rattigan: «L'estudi dels clàssics és la base de la nostra cultura i la cultura no és més que una expressió d'allò millor que hi ha en la societat. La filosofia, l'art, la llengua i la nostra herència clàssica no es valoren prou, però aquestes disciplines han ajudat a crear éssers humans civilitzats. Si les perdem, és que han deixat de creure en la civilització». Tancut. La Maria Àngela Vilallonga, que avui jubila, ha sigut catedràtica de llatí a la Facultat de Lletres. L'any 1974 va entrar al Col·legi Universitari de Girona. El passat mes d'abril ens va demostrar, en la seva darrera lliçó, com l'amor i la passió pels clàssics li ha permès establir un pont entre el passat i el present. L'any 2004, la Universitat de Girona va crear la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Faixes de Climent, de la qual la Maria Àngela n'és la directora. Sempre ha estat una persona que ha estimat profundament la Facultat de Lletres, treballant perquè, a més de ser un espai de coneixement, fos també un espai de sociabilitat i de convivència. L'Albert Rosich, que també ens deixa avui, és catedràtic en literatura catalana de l'edat moderna. És un gran especialista en barroc. Al llarg dels anys ha demostrat que l'anomenada decadència de la literatura catalana va ser una construcció del segle XIX. Des de llavors no ha parat de revisar-la a partir de la descoberta i edició crítica de nombrosos textos de l'època moderna, fins a establir les bases per un estudi aprofundit del barroc català. L'Albert Rosich va començar la seva docència al Col·legi Universitari l'any 1977, que alternava amb la Universitat Autònoma, i des de llavors ha estat sempre vinculat a la nostra facultat, dirigint durant uns quants anys l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Com a professora i professor d'aquesta facultat, us heu exigit dues coses essencials que tenen a veure amb l'amor i que no són altres que la passió pel saber i la fe en l'humanitat. Sense el vostre amor per la cultura i el país no hauríem arribat fins aquí i probablement no hauríeu pogut gaudir d'una feina tan noble com la de poder assumir la tasca de formar els joves al llarg d'unes quantes generacions. Com a degà de la Facultat de Lletres, voldria que les meves paraules es convertissin en un acte de gratitud cap a tots els que hi éreu quan encara no érem a universitat, per tots els que heu estat treballant durant molts anys per convertir aquesta facultat en un espai acollidor i pels alumnes que no heu defallit malgrat trobar-vos davant de temps complicats i difícils. A tots vosaltres us ho vull agrair, però també vull recordar-vos que ara res s'acaba. Sempre hi ha un temps perquè tot torni a començar, ja que encara tenim temps per continuar volant, o si més no, per recordar allò que Frank Sinatra cantava. Porta'm volant fins a la lluna, deixa'm jugar entre les estrelles, deixa'm veure com és la primavera entre Júpiter i Mart. Moltes gràcies. Sí, sí, tot seguit a Ramon Girona.
Bé, doncs ara passarem a lliurar els Premis Extraordinaris de Grau i Màster del curs 2020-2021. Els premis els lliuraran el vicerrector de personal de l'UDG, en Joan Andreu Mayugo, i el degà de la Facultat de Lletres, l'Àngel Quintana. Sí. Judit Esteve i Mármol, Premi Extraordinari de Titulació del Màster Universitari en Patrimoni del curs 2020-2021. Ivan Vera Martínez, Premi Extraordinari de Titulació del Màster Universitari en Recerca en Humanitats del curs 2020-2021. Meritxell Bosch Ponsa, Premi Extraordinari de Titulació del Grau en Comunicació Cultural del curs 2020-2021. Irene Quintana Gispert, Premi Extraordinari de Titulació del Grau en Filosofia del curs 2020-2021. Nil Coma Sala, Premi Extraordinari de Titulació del Grau en Història del curs 2020-2021. Pau Bagué Jordà, Premi Extraordinari de Titulació del Grau d'Història de l'Art del curs 2020-2021. Jorge Torra i Guixeres, Premi Extraordinari de Titulació del Grau en Llengua i Literatura Catalanes del curs 2020-2021. Eva Cama Melero, Premi Extraordinari de Titulació del Grau en Llengua i Literatures Espanyoles del curs 2020-2021.
Bé, tot seguit passem a la segona part de l'acte, de l'homenatge doncs, a les dues persones que jubilen, i Francesc Feliu, director de l'Institut de Llengua i Cultures Catalanes, doncs farà una mica una elogi dels dos professors que coincideixen que tots dos són de filologia catalana.
Benvolgut degà, benvolgut vicerrector, benvolgut rector primer, benvolguts vicedegans, secretària, coordinadors d'estudi, directors de departament i d'institut, professors, estudiants, personal d'administració i serveis, amigues i amics. Diuen que el dia 13 d'abril del 1409, des d'aquest mateix edifici on som ara, Fra Vicent Ferrer de València va explicar a les quasi 20.000 persones que s'hi havien congregat que a la fi del món els àngels que acompanyaran al cel els benaventurats els hi cantaran a l'orella a cadascun d'ells aquestes paraules: Félix dies, Félix hora, Félix tempus, Félix mora, cuibus peccata dimisisti. Félix dies, Félix hora, Félix tempus, Félix mora, cuibus Christo ha desisti. Félix dies, Félix hora, Félix tempus, Félix mora, cuibus penitentiam egisti. Ara, en aquesta casa no s'hi predica tant la penitència, sinó que s'hi mira sobretot de fer avançar el coneixement. I jo de vegades m'imagino d'una manera semblant que si mai som portats alguns dels que som aquí, cap a alguna mena de cel acadèmic, sentirem cadascun de nosaltres una melodia que ens recordarà: Félix dies, Félix hora, Félix tempus, Félix mora, cuibus magistros invenisti. Els mestres, tant o més que els llibres, són una peça fonamental per al desenvolupament del saber, especialment en el nostre món de les lletres i les humanitats. Em refereixo als mestres en un sentit propi i ben precís, aquelles persones, predecessores nostres, erudites, que ens han guiat en els estudis i després en la pràctica docent i investigadora, que ens han fet costat, que ens han il·luminat el camí amb el seu exemple, que han generat en nosaltres respecte i admiració, encara fins i tot que no hi acabéssim d'estar del tot d'acord. Certament, ni la creença en els àngels, ni la veneració dels mestres i llurs classes magistrals no passen avui pel seu millor moment, però és just i és indispensable reconèixer el seu paper cabdal. Avui som aquí per celebrar que aquest curs es jubilen dos professors que per a uns quants de nosaltres tenen, certament, la consideració de mestres. Ja heu vist que els àngels parlen en llatí i potser haureu observat també que he pronunciat el seu llatí a la manera del rector de Vallfogona i de tants rectors d'aquest país. Tot això és perquè aquests que arriben ara al final de la seva trajectòria acadèmica són la nostra Maria Àngela Vilallonga, principal valedora del llatí durant tants anys a la nostra facultat, i l'Albert Rosich, l'incansable advocat de la literatura catalana del barroc, tan desdanyada com desconeguda. M'abstindré expressament d'explicar-ne anècdotes personals més o menys caracteritzadores i encara més defugiré la temptació de relatar-ne fets viscuts en primera persona, com ara la meva extemporània participació en el darrer certamen poètic Cum Linguae Latinae o la versió concert de la sarsuela Los telos hacen estrellas, que una vegada ens va servir de treball de curs. Un cert pudor i també la consideració deguda a tots els presents avui en aquesta sala m'ho impedeixen. Sí que vull destacar, tanmateix, que a banda de l'autoritat que els és unànimament reconeguda dins dels respectius camps d'investigació, una cosa que defineix tant la Maria Àngela com l'Albert és que han estat i són persones amb interessos múltiples i amb activitats que sempre han anat molt més enllà de la seva feina estricta de professors. Professors amb voluntat de presència en l'esfera pública, oberts a col·laboracions i a propostes heterogènies, compromesos amb el col·lectiu social a què pertanyen. Joan Coromines, en escriure sobre els seus mestres recordats, va dir de Jacob Jut que, sempre fidel a la idea de llibertat, profundament orgullós de la seva pàtria suïssa, serè en les condemnes com en les aprovacions, l'home estava plenament a l'altura de la grandesa del científic. Unes paraules semblants podríem dir-les dels nostres homenatjats d'avui. Una dona i un home plenament a l'altura del seu reconeixement científic. La jubilació, com tothom sap, té a veure amb l'alegria, jubilum, i també amb l'edat. L'Albert i la Maria Àngela no són pas vells encara, però sí prou grans per permetre's de no haver d'estar subjectes a les obligacions laborals que han assumit fins ara. Quan la feina constitueix, però, una vocació i coincideix amb les aficions, amb els costums, amb la vida mateixa, no és fàcil ni és convenient deixar-la de banda. Ni l'Albert ni la Maria Àngela no ho faran. I tots agrairem que segueixin mantenint un temps el contacte amb la facultat. Ara bé, podria molt ben ser, dic que podria, que en aquesta nova etapa se'ls fes més viva la recança per tot allò que no han fet o pel que potser ja no tornaran a fer. És natural, amb la perspectiva dels anys, diuen, de forma inevitable, un comprèn que l'experiència humana és potser més limitada del que havia cregut. Però la recança no és altra cosa que un complement, de vegades un contrapès ben efectiu, de l'ànsia vital i del desfici. Comporta un distanciament, sovint irònic, envers les il·lusions pròpies, però també un aferrament profund a allò que som. Antoni Puigvert ha escrit que recança és una paraula genuïna, intraduïble, tan significativa de la visió catalana del món com saudade ho és de la visió portuguesa. Hi ha un poema molt bonic de Josep Carner que descriu de manera magistral la relació entre el desig i la recança. Quan el va escriure, ell voltava tot just als 40 anys, però jo sempre intueixo la reflexió d'algú més gran que, assegut en un banc, de fet, no diu enlloc que sigui un banc, però jo sempre ens imaginem els jubilats asseguts en un banc, doncs algú que, assegut en un banc, albira lúcidament i d'una manera gens agra el sentit de la vida. El poema es titula En companyia. De tots dos m'assec al mig, a tots dos faig confiança. D'una mà cerco el desig, l'altra es gira a la recança. Cadascú diu meravelles del temps vinent o el difunt. No sé de l'altre o de l'un qui diu mentides més velles. El desig i la recança han donat al meu verger un afany i una enyorança del que mai no hagui ni hauré. I, entopant la sort esquiva, ells em feren sospirar pel camí que no, pel que mai no tornarà, pel que mal o poc arriba. Tenen art de nigromàntics, va a la mort tot el que viu i ells, només pel negre riu, fan passar veles i càntics. A fantasmes sé que em lliuren, a la lluna, al joc del vent, prou m'enganyen i talment no sé estar-me'n de somriure'n. Quan sense més aldarulls mori qui em fa batre els polsos, que els adeus em faci dolços qui sap entendrir-me els ulls. Estimats Maria Àngela i Albert, que el desig bategui encara fort en aquests anys de jubilació que ara inicieu, que la recança us faci dolços tots els adeus que han de venir. Nosaltres tenim ben present el vostre mestratge, el dia i l'hora feliç en què us vàrem conèixer.
Bé, doncs tot seguit anem a donar un petit recordatori de reconeixement doncs, a motiu de la jubilació de la Maria Àngela i l'Albert. Començarem per la Maria Àngela, Maria Àngela Vilallonga, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtica de Filologia Llatina de la Universitat de Girona i vicepresidenta de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Des de la seva creació, el mes d'octubre de 2004, dirigeix la càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, de la Universitat de Girona. Ha dirigit el grup de recerca Patrimoni Literari. És membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, des del mes de febrer de l'any 2005 i del que exerceix de vicepresidenta. Està membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona i des del 31 de maig del 2021 és presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana. Està consellera de Cultura de la Generalitat. Ha pregut al vicerrector. Pugui.
Bé, la memòria de les lletres, diu, obra gràfica original. La memòria de les lletres és la que avui tenim aquí en aquesta sala. El dia 4 d'abril, que era l'endemà del meu aniversari, l'endemà d'haver fet 70 anys, l'edat forçosa de la jubilació, és a dir, si sóc aquí no és per gust, és perquè he arribat als 70 anys. I això vol dir que m'he de jubilar. Però he tingut la sort que la Universitat de Girona ha volgut nomenar-me catedràtica emèrita, amb la qual cosa, com deia el professor Francesc Feliu, encara estaré un temps més en aquestes Sales, que ens estimem tant. Doncs bé, el 4 d'abril, en aquesta mateixa sala de Graus, Pep Nadal, vaig fer allò que em van demanar, que era fer una lectio última, que no considero que sigui la darrera, perquè les coses continuen i sóc aquí forçosament, però en realitat encara no em sento jubilada ni em vull sentir jubilada. No m'asseuré en cap banc a partir d'ara. Cap. Continuaré intentant tenir el mateix desig i una mica de recança, que suposo que sí que amb els anys s'anirà accentuant, però de moment encara no, perquè continuo fent les mateixes coses que feia abans, excepte les classes, que ja les enyoro, esclar. Però és així. Doncs bé, la Universitat de Girona, ho vaig dir el dia 4 d'abril, m'ho ha donat tot i jo he intentat també donar-li tot a la universitat, tot el que he sabut i el que he pogut. Han estat 48 anys de fer classe des de l'any 74, com recordaven, en aquesta casa. En conseqüència, de paraules i paraules meves i de passos meus n'hi ha escampats molts. No érem aquí primer, vaig començar a la Casa de Cultura, després vam passar al seminari i després vam passar aquí dalt. Perquè és que, a més de ser professora d'aquesta casa, jo també vaig ser alumna d'aquesta casa. Soc de la primera promoció dels estudiants de lletres de la... Aleshores érem Col·legi Universitari de Girona, havíem de fer tres cursos, o podíem fer tres cursos a Girona i després anàvem a fer la llicenciatura a la Universitat Autònoma. I així ho vaig fer jo. Vaig acabar el 74 i llavors vaig venir a donar classe aquí. Per tant, tota la meva vida, com a estudiant i com a professora, l'he feta en aquesta casa. Per això és la meva universitat, és casa meva. I ho dic de debò, és casa meva. Me l'he sentida sempre meva i continuaré sentint-me-la sempre meva si vosaltres em deixeu, que espero que sí. Us dono les gràcies a tots els que heu parlat aquesta tarda, que ens heu omplert les orelles d'aquestes paraules tan boniques i que recordarem sempre, tant l'Àngel com en Francesc Feliu, que va ser estudiant meu, sí, i que va participar en el certamen poètic amb llengua llatina, eh? Fèlix Díez, Fèlix Tempus, Fèlix Hora, Fèlix el que sigui. Gràcies, per tant, a tots els que heu fet possible aquest acte de comiat, que no és un comiat. A tots els que sou col·legues nostres, que vau ser molts estudiants i que des de fa anys coincidim i som veïns de despatxos, a tots els estudiants, que són milers de tots aquests 48 anys, que m'he estimat, que els he intentat de conèixer tots i que m'han ensenyat, perquè ensenyant també s'aprèn. A tots ells us tinc en un racó del meu cor. Alguns amb més presència i amb d'altres no tanta. Però us agraeixo molt que hàgiu escoltat a les meves classes, que hàgiu intervingut i que hàgim pogut establir aquest pont entre el passat que jo us volia transmetre amb tota la meva passió de llatinista i el present, que és el vostre, i el futur, que també és vostre. Em plau molt d'haver fet aquest acte juntament amb el lliurament dels Premis Extraordinaris de Grau i de Màster, perquè això continua sent aquesta baula entre els professors que ens jubilem i els estudiants que sou el futur d'aquesta casa, que sou el present i que sou el futur d'aquesta casa. Per tant, estic molt contenta. Us volia recordar, perquè potser serà la darrera vegada que ho faci, aquelles frases llatines, que els que sou aquí us recordareu, que el primer dia de classe deia als meus estudiants. En deia dues, de frases llatines. I la primera era de Plini el Vell. Ell l'atribuïa al pintor Apel·les i la frase és aquesta: Nulla dies sine linea. I jo deia als estudiants: cap dia sense una línia de traducció, de lectura, perquè hi ha d'haver aquesta constància. I l'altra frase també té relació amb aquesta, perquè per mi la constància és important i la perseverança, i és una frase que també posava en el programa, i els que conserveu el programa ho teniu escrit, i és una frase d'Ovidi que diu així: Gutta cavat lapidem, non ui setsa epe cadendo. La gota acaba foradant una pedra, no per la força que cau, sinó perquè cau sovint. Una gota, una altra gota, una altra gota, fan un llac, poden fer un llac, o poden foradar una pedra. Un xàfec no foradarà cap pedra, ni farà cap llac. La tercera frase que posava en aquest programa no era una frase llatina, sinó que era una frase francesa, de Montesquieu, que venia a dir una cosa així com: primer s'ha d'aprendre bé el llatí, després, si cal, oblidar-lo. I els deia sempre als estudiants: molt bé, la primera part d'aquesta frase l'heu de complir rigorosament fins a aprovar l'examen. Una vegada hàgiu aprovat l'examen, ja us podeu oblidar del llatí, que tampoc no us ho recomano, és clar. Doncs bé, això és el que feia el primer dia de classe i que m'ha agradat d'explicar-vos-ho avui aquí. Moltes gràcies. Gràcies a la universitat, gràcies a tots vosaltres, als estudiants i a tothom. Moltes gràcies.
Albert Rosich és doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Dret i en Ciències de Informació. És catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona. També està professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies bàsiques de recerca són la literatura catalana de l'edat moderna, l'edició de textos, la història de la llengua i el multilingüisme literari. Estudiós de la literatura catalana del barroc, ha editat críticament textos dels segles XVI i XVIII, i ha publicat 77 i 18, i ha publicat més de 200 de treballs en publicacions especialitzades. És membre d'acte de la Real Acadèmia de les Bones Lletres a Barcelona i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Albert.
Bé, la primera cosa que volia fer era donar les gràcies a la facultat per haver-nos organitzat aquest acte tan amable, a la Maria Àngela i a mi, donar les gràcies als assistents per ser aquí acompanyant-nos, donar les gràcies a tots els estudiants que he tingut durant tot aquest temps i que m'han ensenyat moltes coses, i fer una breu reflexió, perquè els 47 anys que fa que faig classe en aquesta, en el que ara és la Universitat de Girona, que impliquen ara un final d'etapa, conviden a una reflexió en perspectiva. Una reflexió que pot anar tan enrere com, per exemple, quan estudiava preuniversitari i tenia la Maria Àngela Vilallonga, primera fila a la dreta, al costat de l'Eulàlia Cint, que va ser bibliotecària d'aquesta facultat durant molt de temps, perquè qui ens havia de dir llavors que coincidiríem avui aquí tots dos en aquest acte de la jubilació. Tant enrere com la primera classe que vaig fer a l'Escola de Magisteri, em vaig trobar davant 120 alumnes per primera vegada a la vida. Això sí que realment és pànic escènic. M'havia preparat les 5 primeres classes del curs i les vaig explicar totes el primer dia. Tant enrere com el dia que vaig començar a fer classes de literatura catalana moderna, una assignatura de la qual no hi havia manuals, pràcticament no hi havia textos editats, que estava completament desprestigiada. Quina diferència amb la situació actual, en què tenim molts textos, molta gent que s'hi dedica i en què la perspectiva ha canviat. Tan lluny com per poder veure potser una de les coses més satisfactòries i més agradables de tots aquests anys, i és veure professors que han estat alumnes i que ara amb tantes coses superen els seus mestres, que és una condició indispensable perquè es produeixi el progrés científic. Sense això no hi ha progrés científic. Simplement el que volia comentar-vos és que aquest acte de comiat no és ben bé un comiat, com deia la Maria Àngela Vilallonga, perquè hi ha coses que ens lliguen a aquesta facultat i sobretot una vocació cap a l'estudi, cap a la recerca, que continuarà. En el meu cas, la recerca que significa un enriquiment del patrimoni literari del país, que em sembla que és una cosa que no es pot menys tenir. A vegades pensem que la recerca en el camp de les humanitats és una cosa en què predomina l'especulació, la fantasia. Bé, voldria recordar que sense fantasia i sense imaginació no existeix cap progrés científic de cap ciència, ni la física, ni l'astronàutica, ni la intel·ligència artificial. Totes les assignatures requereixen especulació, imaginació i passió. Fer-ho en el camp de la filologia i concretament de la filologia catalana, augmentar el patrimoni, donant a conèixer textos inèdits, interpretant-los, contextualitzant-los, tot això em sembla que és una feina que continuaré fent. I per tant, en aquest aspecte el comiat és molt relatiu. Intentaré estar aquí amb vosaltres, ajudant en les coses que em demaneu i sobretot procurant no fer nosa. Moltes gràcies.
Bé, per cloure l'acte, en nom del rector, té la paraula el vicerrector de personal, Joan Andreu Mayuca.
Degà de la facultat, professora Maria Àngela Vilallonga, productor Albert Rossich, estudiants Premis Extraordinaris, companys, familiars, amics, amigues. Abans que res, permeteu-me que em disculpi l'absència del rector, podrà ser aquí més endavant, però ell us voldria transmetre tant la felicitació als Premis Extraordinaris de grau i màster com el reconeixement acadèmic que s'ha fet avui a la catedràtica Maria Àngela Vilallonga i al catedràtic Albert Rossich. Avui, ja s'ha comentat, s'ha unit els premis d'aquest homenatge amb els premis amb aquest homenatge en aquestes persones. De fet, parlem d'una mateixa cosa, la importància de les persones. Primer, aquelles que al llarg de tota la seva trajectòria com a professors han excel·lit en la seva tasca, tan apassionant com difícil, poder saber transmetre els seus coneixements a generacions d'estudiants, com ha dit el degà, a diverses generacions d'estudiants. Parlem també de l'excel·lència de tots aquells i aquelles estudiants que avui rebeu el premi per la vostra dedicació al llarg del grau i del màster, amb les petites i amb les grans coses. El vostre coneixement i la vostra experiència tindran continuïtat en els anys que venen, ben segur, i tindreu una dedicació, esperem, al cultiu de les humanitats i de les lletres. Aquesta és la lliçó que avui hem rebut tots plegats i el missatge que aquest acte ens ha transmès, el de la continuïtat. Incorporar i acumular el llegat a tot allò que hem après, assumir-lo com a propi, avançar amb les noves investigacions i ser capaç també de transmetre'l perquè la màquina no deixi de funcionar, és el que sempre hem entès com a la vida universitària. Ensenyar, investigar, treballar. Fer-ho, com s'ha dit avui, amb amor, amb vocació, amb esforç. És el que ha fet la doctora Vilallonga i el doctor Rossich al llarg d'una trajectòria que inclou el Col·legi Universitari, l'Estudi General i la Universitat de Girona. Com hem vist i hem sentit aquí, ells són els exemples veritables i simbòlics de què vol dir ser UDG. Ells representen una manera de ser i de fer, el de ser universitaris i el de fer universitat. Aquesta manera de fer i de ser, que avui es trasllada, en forma de relleu a tot l'estudiantat que rebeu els premis extraordinaris, assolits gràcies al mateix, a l'amor, a la vocació i a l'esforç. L'amor, la vocació i l'esforç, el servei de la curiositat pel saber i el servei de la voluntat i pervivència d'una cultura. En nom del rector us trasllado un agraïment sencer a qui ha fet la universitat i un encoratjament a qui la farà en el futur. A totes i totes, moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies i amb aquestes paraules donem per acabat aquest acte i la gent doncs, que té previst quedar-se a sopar després doncs, podem trobar-nos tots plegats aquí al claustre. Moltes gràcies.